Bona tarda, a les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Sou dels que veieu el got mig ple o mig buit? El dia de retorn als entrenaments del centre d'esports, oblidada ja la decepció pel gol de l'empat de l'Olot al temps afegit, avui ha estat el porter dels arlequinats, Ian Mackay, l'encarregat d'aixecar una miqueta els ànims de la parròquia. Arriba el tram decisiu de la temporada, l'últim terç de la Lliga, però el coruñés ha tret ferro a la transcendència dels duels que queden igual d'importants, diu Mackay, que els 26 enfrontaments ja jugats. El Sabadell arrenca aquests últims compassos de competició al capdavant de la taula, però amb distàncies mínimes. Pressió o il·lusió? Després de 3 mesos liderant la taula, el porter del Sabadell està convençut que si finalment no són campions, no serà precisament per aquesta càrrega extra de pressió, ja que assegura que no la noten. Les ganes per acabar la Lliga allà on són ara, diu el guardià de la porteria sabadellenca, poden més que no pas la por a perdre el que tenen a la butxaca.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Diu des del control de sol Roger Benet que sense això, al timbre de l'hotel no podem començar.
Es comenta la recepció.
Escoltarem què ha dit Ian Mackay en roda de premsa fa tot just uns minuts a la nova Creu Alta i també saludarem l'exarlequinat Lucas Viale, capità del Llagostera Costa Brava. Estarem amb la gent del Creu Alta Sabadell en vol, de nou co-líders de la Lliga Catalana, futbol femení, territorial, vòlei i també una setmana de derbis al bàsquet femení de la ciutat.
I fora de l'hotel?
El Barcelona no va passar ahir de l'empat a 1 a San Paolo a l'anada dels vuitens de final de la Champions contra el Napoli. Amb la lesió de Gerard Piqué i les sancions de Sergio Busquets i Arturo Vidal, Quique Setién es queda sota mínims per afrontar la tornada. També ahir, golejada del Bayern de Munic, 0-3 a Stamford Bridge contra el Chelsea. Avui a les 9, els dos últims partits d'anada d'aquesta ronda de vuitens, entre els quals el Real Madrid-Manchester City, el Santiago Bernabéu. I el comitè organitzador de Tòquio 2020 insisteix que els Jocs Olímpics es disputaran en les dates que estaven previstes. És la resposta nipona a la decisió del COI de deixar passar uns mesos i decidir al maig si s'ajornaven o no en motiu del coronavirus. La Lliga Japonesa de Futbol, sense anar més lluny, ha quedat temporalment ajornada.
Han parlat en les últimes hores
Quique Setién, entrenador blaugrana, valorant l'empat a Nàpols.
Hoy era un partido difícil, un equipo en su campo que hace muy bien las cosas, que se ha defendido muy bien, yo le doy mucho mérito, pero es verdad que necesitamos un poco más de claridad arriba ante equipos que se nos encierran tanto, que ya nos ha pasado en la Liga Española. Al final es una cuestión a veces de paciencia, hay que tener en cuenta que hemos controlado prácticamente durante todo el partido las contras, que yo creo que es un trabajo que hemos hecho muy bueno.
I en la prèvia del partit d'avui al Bernabéu, Zinedine Zidane, entrenador del Madrid, considera Guardiola el millor entrenador del món.
Porque siempre lo ha demostrado, ¿sabes? Yo creo que primero en el Barcelona, luego en el Múnich, ahora en el Manchester, yo creo que lo ha demostrado, nada más. Es mi opinión, porque luego hay otro que piensa que son otros y hay muchos entrenadores en este fútbol, pero yo creo que sí, por eso no que digo que es él para mí.
I de fet hi ha hagut intercanvi d'elogis, escolteu en aquest cas Pep Guardiola sobre el tècnic del Madrid.
No quiero llevar a la contraria, pero no lo soy, no quiero pecar de otra cosa, primero porque nunca he pretendido a través de mi profesión ser el mejor. Nunca he entendido quién es el mejor entrenador cuando los artistas los que juegan son los futbolistas. Lo que ha hecho en Europa Zidane es, creo que no se va a volver a repetir, o es muy difícil volver a repetirlo. Es decir, hacer hoy día en el actual, en este mundo contemporáneo tan complicado en el mundo del fútbol, ganar 3 Champions seguidas demuestra la magnitud no solo de este equipo, de este club,
i a les xarxes socials.
Ja que és la setmana Waterpolo aquí a Ràdio Sabadell, destaquem avui, per curiós, un vídeo publicat al perfil @cnswaterpolo a Instagram. Un fitball al mig de la piscina, aquelles pilotes gegants de gimnàs surant a l'aigua a Can Llong. Tots els jugadors de l'Alaví del Club Natació Sabadell al voltant amb pilotes de waterpolo a les mans i l'objectiu, deien, de força i de precisió, xutar el més fort possible aquesta pilota gegant.
De quin partit no estarem pendents?
Tres partits de la Lliga Sèrie C italiana que comencen just quan acabi aquest programa. A les 3 en punt, Avellino, Paganese, Picerno, Catania i Sicula Leoncio, Casertana.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos laterals que han estat el Sabadell i també el mirandès Paris Adot i l'actual jugador de l'equip burgalès, Enric Franquesa.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Sis minuts per sobre de les dues en punt de la tarda. L'home waterpolo aquesta setmana es farà un fart de suar des de fora, per això, de la piscina de Can Llong. Què tal, com estàs, Pau?
Bona tarda.
Les cames, home, a punt per tremolar o no?
Sí, a punt i... Home, això de no suar, deixa'm posar-ho en dubte, eh? Perquè fa una calor a la piscina.
No, gairebé la mateixa que aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell.
Exagerat.
Per tant,
que exagerat que és.
A suar la cansalada, Pau Vituri narrant els partits del Club Natació Sabadell a partir de demà aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. Demà tindrem temps de saludar-lo, que estarà ja a la piscina al Pau, i de fer bullir l'olla com toca amb aquesta edició doble de Copa del Rei i Copa de la Reina des de demà i fins diumenge a la sintonia de la 94.6. Però abans, avui toca parlar del centre d'esports. Avui era el dia de tornada als entrenaments, en una setmana un pèl atípica, després de dos dies de descans que suposo que hauran anat bé per desconnectar a la plantilla arlequinada després del gol de l'empat de l'Olot a última hora, del qual se n'ha parlat tant en els primers dies de la setmana. Avui d'aquells dies ja per donar-li la volta definitivament al full, per pensar ja en la cita d'aquesta setmana contra el Llagostera. Recordeu, no serà diumenge a les 5, sinó una hora més tard, a les 6 de la tarda, per allò de qüestions televisives. I avui qui ha parlat és un dels millors porters de la categoria, si no el millor. Els números, de fet, li donen la raó en quant a un dels menys golejats d'aquest grup 3 de segona divisió B. Ian Mackay, que després de la sessió de vídeo i després de la primera sessió del primer entrenament de la setmana, Pau, heu pogut conversar una estona amb ell a la sala de premsa de Miguel Quereda.
Sí, una roda de premsa que ha anat més tard de l'habitual. Jo crec que, sobretot pel que comentaves, no? Tu, Adri, que dos dies de descans pels jugadors, això ha fet que, evidentment, la sessió de vídeo fos també una mica més llarga, la sessió d'entrenament també fos una mica més llarga, i després ha comparegut Ian Mackay, com has dit. Suposo que tens molt fresca la memòria encara les paraules d'Hidalgo, no? Sobretot perquè te les va dir a tu.
Les paraules, la cara i els gestos. Estava realment... Amb molta vehemència, per dir-ho d'alguna manera.
La màgia de la ràdio, que aquí només vam escoltar les paraules i no...
Però et vas imaginar igualment la cara, eh?
Sí. Doncs, per començar, Ian Mackay, sense la mateixa vehemència que Antonio Hidalgo, però calcant-li el discurs després de l'empat in extremis de l'Olot del diumenge.
Yo siempre digo que hay dos maneras de mirar las cosas. Si te quedas con lo malo o con lo bueno. Yo voy a quedar con lo bueno, que fue que al final teníamos el partido dominado y creo que hicimos un buen partido. No creo que pasáramos excesivamente apuros en un campo muy complicado y al final pues creo que dimos la cara, nos pusimos por delante en el marcador y al final estuvimos todo el partido teniendo muchas ocasiones claras y bueno, pues en una jugada al final del partido pues nos consiguieron empatar.
Res a veure, la...
No, home, evidentment no és el mateix també després del partit, que no pas dos o tres dies després. Algun dels jugadors, de fet, han aprofitat per tornar cap a casa. Crec que no és el cas d'Ian Mackay, però alguns dels que són fora, el propi Aitor Pascual, vaig veure que parava per Galícia un parell de dies. Per tant, una mica amb un to diferent, però vaja, el mateix discurs que Xiquero Zerinjauregui, que Àngel Martínez, que el propi Ian Mackay, diria que Grego també, diferents jugadors de la plantilla que a través de les xarxes socials insistien molt en aquesta idea que ja el mateix dia de partit deia Antoni Hidalgo, l'entrenador,
I vaja, només hem vist un to diferent, però al capdavall, si grates una miqueta, la idea de fons és la mateixa.
Sí, i al final, més enllà d'un resultat puntual d'una jornada, els resultats en global avalen la trajectòria del Centre d'Esport Sabadell. Estem parlant que l'equip és líder ininterrompudament, que es diu ràpid, des de la jornada 17. El Sabadell no sé quants anys feia que no estava allò 9-10 jornades líder d'una lliga.
De fet, diria que des de l'any de l'ascens, des de la 2010-2011.
I jo crec que per aquestes dates sí que començava l'equip a despuntar, però que portés ja des del final de la primera volta.
Em
costa recordar l'última vegada.
El tram final de Lliga sí que va encadenar moltes setmanes consecutives sent el primer, per tant segurament estaríem movent-nos en aquest marge. Recordem que són ja 11 setmanes sent líders, 10 de les quals les últimes 10, per tant estem parlant gairebé de 3 mesos del Sabadell. Si ho volem entendre així, i segur que de seguida t'estic donant pas, t'estic deixant en safata per temes que vindran d'aquí uns minuts, però si volem entendre aquell punt de pressió per haver d'aguantar el lideratge amb els de darrere, amb els perseguidors empentant, doncs porta gairebé com qui no vol la cosa 3 mesos l'equip d'Antoni Hidalgo encapçalant la Lliga jornada sí, jornada també.
Te'n recordes
Tinc la memòria, o sigui, Antoni... vigila.
Vaig el diumenge un altre cop. Les paraules Antoni Hidalgo dient que no hem de patir i s'ha de gaudir.
Sí, i tant. Doncs sí. Aquí arribo.
Doncs s'ha de gaudir del lideratge.
No creo que tengamos que tener presión. Al final, ilusión. Yo le llamaría más ilusión que presión. Estamos ahí arriba y yo creo que es por méritos propios, no porque nadie nos regala nada. Creo que es un grupo muy, muy, muy complicado, este grupo 3. La igualdad en este grupo es increíble. Todos los partidos al final son, me voy a tópicos, pero es la realidad, son muy complicados y al final pues bueno, creo que nos tiene que dar el valor que como tú me dices, llevamos bastantes jornadas primeros y creo que algo estamos haciendo bien para estar ahí arriba.
Queden 12 jornades, Pau, queda l'últim sí. Terç clavat pràcticament de la Lliga, moment decisiu, moment determinant, 6 a casa, 6 a fora, però perquè aquesta setmana juga aquí a casa, recordem, com dèiem l'altre dia amb el Sergi, que els 3 últims partits, 2 de manera consecutiva, el Sabadell el jugarà fora de casa, al Prat del Llobregat i a Lleida, abans de tancar la Lliga a casa contra el Villarreal B. Si et sembla, jo crec que tot es decidirà la nova Creu Alta, sobretot perquè el Sabadell va per davant i crec que si continua amb els registres que porta fins ara a l'estadi, acabarà allà on és ara. I sobretot, tenint en compte el perfil de rivals que han de passar encara per aquí, els 6 partits del Temple són absolutament determinants.
Fem un repàs ràpid del que hi ha. Mira, a casa tenim el Llagostera aquest cap de setmana, però és que després venen Barça B, Andorra, que ja veurem on està amb Nacho Castro.
Sí, amb l'entrenador de l'Horta, que ha substituït en les últimes hores a Gabri, a l'ex Arlequinat. Per tant, canvi a la banqueta del conjunt pirinenc, que havia perdut pistonada i de quina manera, i veurem si amb l'ex de l'Horta, una de les sensacions del grup de tercera divisió català, arriben a temps de reenganxar-se o no, perquè han quedat realment molt despenjats en aquest últim tram.
D'entrada, el posarem amb un asterisc, eh?
Però interrogant.
Un interrogant, però fins fa res era candidat a aquesta zona alta. L'Ebro, que no se li dona massa bé al Sabadell aquí a la nova Creu Alta, i els dos últims partits, tela, eh? Cornellà i Villarreal B.
Tenint en compte que de pel mig hi ha un Lleida-Sabadell també, tal i com està l'equip de Molo últimament.
No, el tram final de la Lliga és explosiu.
De crispetes, eh?
Sí, de música de Pirates del Carib. A fora.
Què t'agrada?
A fora. Compta amb els 6 desplaçaments també que queden, eh? Espanyol B, Badalona, que és un camp també prou complicat, el Nàstic de Saligrat, Egea, que l'Utxant també és un estadi que té tela.
Confiem aquesta setmana que tingui tela.
Sí. Prat i Lleida Esportiu. Per tant, jo crec que hem entrat ja a aquella fase de la temporada, últim terç, que cada partit és una final, que ja estarem mirant allò fent càbales, matemàtiques, calculadora, classificacions, però Ian Mackay ha volgut anar una mica més enllà, no? I ha volgut obrir també l'espectre pel que fa a la consideració d'aquests partits com a finals.
Yo creo que son las 38 finales al final. Llevamos peleando con muchísima ilusión desde el principio y es cierto que llevamos un par de jornadas pues ahí arriba y no, nadie nos quiere bajarse de ahí. Es cierto que bueno, el último tramo de liga es como todo el mundo dice que te juegas las castañas, pero yo creo que al final, si no lo haces bien antes, al final no estás ahí arriba para estar disputando ahora lo que te estás jugando.
De fet, estava repassant mentalment el calendari i pensant en averaixos.
Déu-n'hi-do el Sabadell com està en aquest capítol, perquè el té perdut l'únic que ha disputat fins ara, que és el de Castellón,
sí.
0-2 Nova Creu Alta, 0-1 Castàlia. Per tant, en l'abraix particular, el Castellón se l'endú contra el Sabadell, però és que si mirem la resta, Barça B es va perdre el Johan Cruyff, Cornellà es va perdre el nou municipal, Villarreal B es va perdre el nou estadi, per tant el Sabadell ha perdut molt poc, però quan ha perdut ha estat contra rivals que al final estan en aquesta part alta. És cert, per exemple, que si arribés al cas l'Andorra es va treure un empat de Prada de Moles, que en el cas del Lleida Esportiu hi ha una golejada aquí que decantaria clarament aquest punt de l'abraç particular en favor de l'equip d'Antoni Hidalgo, però amb els que hi són ara dins de la zona playoff, pinta malament això.
De fet, és una situació bastant similar, que se m'entengui, només en aquest sentit, a la de la temporada passada, en la qual el Centre d'Esport Sabadell, si recordes, tenia molts averajos perduts contra rivals directes per evitar el descens a tercera divisió, en aquell
si
cas.
Si acaba amb l'objectiu complert,
clar, això t'ho anava a dir.
Ja et signo també el panorama.
De la mateixa manera...
També posem també això en quarantena, i no vull fer una broma fàcil amb el que és tema d'actualitat rabiosa, però clar, al final estem parlant d'un hipotètic cas que necessitis l'averaj, tenint en compte que queden 12 jornades encara per endavant i que el Sabadell ara mateix no està empatat a punts amb ningú perquè és líder en solitari de la Lliga. O sigui, tenint en compte tot això, l'averaix és el que no pinta bé.
I no passa res perquè al final traurem la calculadora i quan arribi el moment farem combinacions, triples empats, quàdruples empats i el que faci falta perquè quedi tot ben entès.
I a Macaí, suposo, per anar rematant el tema, haurà parlat també d'aquesta Unió Esportiva Llagostera, ara parlarem amb un dels seus integrants, que no passava el seu millor moment, i en concret, aquelles guerres que sempre hi ha, davanter, porter, porter, davanter, d'intentar controlar qui jugarà, qui no jugarà, i com acostuma a fer-ho. Per mi, un jugador que amb el cap és de primera divisió, amb els peus ja és una altra cosa, però en el joc aeri és espectacular, Sasha Andreu es perdrà el partit per sanció.
Sí, és una baixa sensible en aquest sentit, en els plans d'Oriol Alsina, aquí a la Nova Creu Alta, i més, com dius tu, tenint en compte, caldrà veure el plantejament, evidentment, del Llagostera, però que pugui treure profit de les accions a pilota aturada.
O fins i tot de despenjar pilotes aèries
de
i jugar
boia,
d'esquena.
Correcte. Sí, sí. Ha parlat Ian Mackay en aquest sentit, era conscient de la baixa de Sasha Andreu, però diu que això al final és la segona B, el grup 3, i aquí el perill no arriba només de les botes o del cap d'un sol home.
Al final, quien juegue te puede meter gol en cualquier jugada. A ver, es cierto que es la referencia de ellos que estaban jugando arriba, pero bueno, cualquier jugador en esta categoría te puede hacer un descosido. Nosotros ya te digo, tenemos que mirar por nosotros mismos, seguir haciendo el juego que estamos haciendo y creo que si lo conseguimos hacer no vamos a llevar los tres puntos.
Doncs queda clar, al final sí, té controlada l'absència de Sasha, però vaja, al final el perill, vingui d'una banda o vingui de l'altra, continua sent-hi. Per cert, avui no és l'única vegada que va ser l'esport de la Nova Creu Alta,
no?
D'aquest migdia fa uns minuts en la roda de premsa d'Ian Mackay. Es presenta aquest vespre la segona nit dels jugadors. Per cert, veia l'altre dia a televisió un dels protagonistes de la primera nit, Manolo Sánchez, exdavanter del Centre d'Esport Sabadell, que és el nou cap de relacions institucionals. No voldria ara equivocar-me amb el càrrec, però el nou portaveu de l'Atlético de Madrid. Recordem que el Sabadell va jugar una temporada, que després va arribar a ser pitxitxi fins i tot de primera divisió, i ara qui dona la cara en el postpartit, el Guillermo Amor, per entendre'ns, de l'Atlético de Madrid, un exarlequinat com Manolo. Avui coneixem els detalls de la segona edició que es durà a terme a finals de temporada.
Sí, recordem la de la temporada passada, Adri, és aquella primera nit que es va fer amb els herois de l'ascens a Binèfar. Per tant, ens asseguren que aquest any serà una barreja, no serà allò dedicada en un sol fet de la història del Centre d'Esports Sabadell, però bé, a partir de les 8, tots els detalls a la sala de premsa Miguel Quereda de l'estadi, amb la presència del director general del club, el Bruno Batlle, també el Xavi Andreu, el Gustavo Ruiz en representació de les penyes i com a organitzador, en certa manera, també d'aquesta nit dels jugadors. Comenten també que podria ser-hi Tanco. I l'única novetat a hores d'ara és que aquest any es realitzarà, novament el mes de maig, a l'Hotel Urpí, en aquest cas. Per tant, si et sembla, demà us apropem tots els detalls aquí també a l'Hotel Suís.
A les 8 del vespre serà aquesta presentació. En el cas que vés a saber quines tercera, quarta, cinquena, vuitena edició de la nit dels jugadors, recordin, la Copa Catalunya guanyada potser hi serà el nostre proper protagonista. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Portes giratòries.
Gairebé 20 minuts per sobre de les dues. La llista de jugadors que han estat al Sabadell i al Llagostera és àmplia, tot i ser també un club molt recent en aquestes categories. L'empordanès, per exemple, Marc Martínez, Adri Lladó, exjugador del filial Arlequinat, Manel Martínez, Marc Fernández, Valentín Merchan, Juan Tortuño, ara al Castellón, Arturo Rodríguez Pérez Reverte, Samu de los Reyes, Àlex Cruz, Jordi López o Eloy Gila. També dos de l'actual plantilla blaugrana, el badienc Gerai Sabariego, i a qui saludarem avui, Lucas Viale, veí de Sabadell, però capità del Llagostera.
Lucas Viale va disputar 45 partits de Lliga amb la samarreta arlequinada entre 2015 i 2017. El central argentí va anotar un gol durant aquest temps. Va ser la nova Creu Alta contra l'Atlético Levante. Germà del també exarlequinat Juan Manuel Viale, que va jugar al Sabadell la 2003-2004, Lucas va aixecar la Copa Catalunya l'any 2016 amb el Centre d'Esports. De fet, en aquell equip també hi era Gerai Sabariego, company de vestidor de l'argentí actualment a Llagostera. Tots dos van formar l'eix de la defensa diumenge passat al Municipal davant l'Orihuela. Abans de la seva etapa com arlequinat, Lucas, sorgit del futbol base del Damm i el Mallorca en els últims anys formatius, va passar pel Sant Andreu, el Mataró, l'Osasuna Promeses, l'Atlètic Balears, l'Hospitalet en dues etapes diferents, el Nàstic de Tarragona i un altre cop el Sant Andreu, des d'on va aterrar la nova Creu Alta. I des de la seva sortida del Centre d'Esports, Lucas Viale ha trobat a Llagostera la seva segona casa. Tot i baixar en la primera temporada de Blaugrana, el central cordobès va seguir a la disciplina empordanesa, recuperant la categoria a les primeres de canvi. Aquesta temporada ja ha disputat 18 partits, tots com a titular. Per cert, l'exarlequinat suma 12 temporades a la segona B i és a tan sols dos partits d'arribar als 300 a la categoria. Si juga els dos pròxims compromisos, assolirà la xifra el dia abans del seu 35è aniversari.
Veí de Sabadell i capità del Llagostera, com dèiem. Lucas Viale, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, buenas tardes, pues muy bien.
No sé si tenies controlada aquesta estadística. En dues jornades, si tot va com ha d'anar, 300 partits a segona B i a més gairebé coincidint amb el teu aniversari.
No, la verdad que no soy mucho de estadísticas personales, o sea que no, la verdad que no tenía ni idea.
Doncs no serà Sabadell per un, però si tot va normal, el següent partit sí que arribes a aquests 300 partits. Arribeu aquí a Sabadell necessitats en aquesta cita, des del 14 de desembre. Avui miràvem el calendari, que no guanya el Llagostera en Lliga. Això sí, competitius, perquè de pel mig 5 empats en tot aquest període, però sense victòria. Què us està passant en aquests últims dos mesos de competició, Lucas?
Bueno, creo que todos los equipos atravesan momentos no tan buenos durante la temporada y nosotros lo estamos atravesando ahora. Jugamos partidos buenos, pero no nos acaba de salir el partido perfecto que queremos. Siempre nos pasa algo, cometemos algún error que nos acaba penalizando y bueno, y ahora mismo pues llevamos 9 partidos sin ganar. Y bueno, nos está costando de que hemos pasado de estar arriba a estar más pendientes de abajo que de arriba.
T'anava a dir just això, no? Que al final la part bona és que us vau guanyar la primera volta, tenir un coixí de punts per tenir una certa tranquil·litat, tot i aquestes 9 jornades que deies.
No, totalmente. Bueno, al final la liga es regularidad. Evidentemente nosotros hicimos una primera vuelta muy buena, ahora sí que un comienzo de la segunda no tan buena. Pero bueno, esperamos acabar la racha cuanto antes. Bueno, sabemos que por pura estadística cada vez estamos más cerca de la victoria y este domingo así lo estaremos. Y esperamos conseguir la victoria lo antes posible para, bueno, sobre todo para certificar la permanencia y para poder intentar luchar pues por lo que venga.
Es curioso porque la mala racha va a iniciarse en Copa del Rey contra el Aro, ¿no?
Sí, veníamos un momento buenísimo, un momento tanto de juego como de resultados, de no encajar goles, súper bueno. Y bueno, sabes la categoría como es, que con los mismos partidos que antes ganabas, pues ahora no te vale para ganar y te metes en esta dinámica y piensas, esta semana ganamos, pero pero no se da, no se da, y bueno, y te vas dejando puntos por el camino, y bueno, y te vas metiendo, te vas complicando poco a poco, que es lo que nos está pasando ahora mismo.
Com escoltàvem ara, l'altre dia, l'últim partit, a casa contra l'Orihuela, parella de centrals, Lucas Viale i Gerai Sabariego, els dos exarlequinats d'aquest equip. Què tal l'experiència? Perquè a Gerai sí que l'havien vist jugar algun partit esporàdicament amb la samarreta del Sabadell com a central, però no és el seu lloc natural, tampoc en el camp.
Bueno, hemos atravesado una plaga de lesiones, entre lesiones, sanciones, y bueno, Gerai es un jugador que es un jugador de equipo, es un jugador de club, que la verdad que de central pues cumple muy bien, y bueno, le tocó jugar de central y realizó un gran partido.
Veniu aquí a la Nova Creu Alta. Aquesta secció, en certa manera, ens serveix també per recordar la vostra etapa aquí al Centre d'Esports. Aquí vas aixecar una Copa Catalunya, com deia ara, vas formar part d'un projecte molt engrescador, vist des de la perspectiva que ens donen aquests anys que han passat ja amb Miguel Álvarez al capdavant, que malauradament va quedar-se a mitges. Com recordes el teu pas per aquí pel conjunt arlequinat?
Bueno, yo recuerdo con muchísima ilusión. Al final, poder fichar en el equipo, o sea, el equipo que es mi mujer, es del Sabadell desde que nació, y poder jugar en el equipo de la vida de mi mujer es algo súper especial, y bueno, súper ilusionado estuve con poder disfrutar, y bueno, y ahora desde el tiempo y de la distancia pues me siento privilegiado de haber podido jugar dos temporadas en este club.
Aquella copa, el millor record, la Copa Catalunya guanyada contra el Barça B?
Sí, sin duda es el mejor recuerdo. Creo que, bueno, el ambiente del campo fue todo espectacular, y bueno, sí que es verdad que sobre todo el año con Miguel, en cuanto a juego, se disfrutaba una barbaridad.
Sempre ens quedarà, i ho hem parlat més d'una vegada, Lucas, tant en privat com en públic, amb un micròfon de pel mig, el dubte de què hagués passat si hagués continuat un any més aquell projecte,
Bueno, yo estoy seguro que ese proyecto acababa, no sé si en ascenso, pero en playoff 100% seguro estoy.
Doncs déu-n'hi-do. O sigui, al final era molta gent jove, i quan veus la trajectòria de tots els que estàveu a la plantilla, des del propi Miguel Álvarez, que no havia de demostrar res perquè la veritat és que tenia un palmarès per a marcar, fins als Manel, Sandro i companyia, feia molt, molt, molt bona pinta. Et pregunto pel Sabadell d'avui dia, del 2020, déu-n'hi-do també el projecte engrescador que tenen els arlequinats,
Bueno, sí, la realidad es que desde que llegó tanto Antonio como Juve el año pasado, pues el final de temporada salvaron el Sabadell cuando estaba con un pie y medio en tercera división, y lograron salvarlo, y bueno, y han seguido... Hay muchas veces que en estos momentos, cuando te ves al borde del abismo, te das cuenta de muchísimas cosas que tienes que cambiar. Y bueno, creo que se generó una energía en torno al equipo que yo creo que este año ha sido lo que se ha mantenido. Encima pues se han acertado con fichajes que han subido el nivel del equipo, y bueno, es un equipo muy bien trabajado, es un equipo que bueno, que si está el primero es porque realmente lo merece.
De moment, aquesta temporada teniu ja un parell de precedents, els dos al municipal, a la pretemporada, i també en partit de Lliga. Clar, evidentment, la pregunta tòpica de sempre, no? No té res a veure un partit del municipal de Llagostera que una a la Nova Creu Alta per dimensions i fins i tot per superfície. Però clar, vull repassar una miqueta el vostre calendari. Heu guanyat el nou estadi de Tarragona, heu empatat el Rico Pérez d'Alacant, heu empatat a Castelló també, el nou estadi de Castàlia. Són bons precedents, no?, també, per fer-nos una mica la idea del que podem veure del Llagostera diumenge aquí?
Sí, nosotros empezamos la temporada que éramos más fuertes fuera de casa que en casa. Después, al final, la normalidad de nuestro campo es que tiendes a hacer mucho más puntos en casa que fuera. Pero nosotros somos un equipo muy competitivo. Al final, destacamos por correr, no para recorrer, ser un equipo muy pesado, ser un equipo que está bien puesto, que pone máxima dificultad a sus rivales. Y bueno, tenemos también gente rápida que sale bien a la contra. Y bueno, estamos seguros que vamos a plantearle un partido muy complicado al Sabadell.
L'última, canvia molt per això el plantejament d'un partit del municipal de Llagostera fora de casa en aquest tipus d'escenaris? Ho dic perquè, clar, vosaltres, com deies tu, cada 15 dies jugueu allà en un camp que t'obliga a estar molt concentrat sempre, perquè del no-res passen moltes coses. Això implica variar molt la manera de jugar fora o no?
Bueno, no... no es que se varía demasiado, pero bueno, sí que se hacen siempre retoques en función del equipo, en función del campo. Evidentemente, ya el partido del Hércules ya hicimos cosas diferentes, porque ya veníamos de varios partidos que fuera de casa no estábamos compitiendo bien, y ya hicimos algún retoque que nos hizo mejorar mucho. Y bueno, también hay jugadores que están más preparados para jugar en campo grande que en campo pequeño. Al final tenemos una plantilla larga y tenemos jugadores que se adaptan muy bien en nuestro campo, pero tenemos a muchos otros que destacan mucho más en campo grande que en un campo pequeño.
A Llagostera, per cert, Lucas, has trobat una segona casa, eh? Des que vas marxar d'aquí del Sabadell, que jugues al conjunt empordanès, vas pujar de categoria, gairebé un estàndard de l'equip llagostarenc.
Sí, me siento muy a gusto, es un club muy familiar, en el cual yo tanto a Oriol Alsina como a Isabel, pues le agradezco muchísimo todo lo que han hecho por mí. Es un club en el cual creo que es ideal para mí en estos momentos, y bueno, me gustaría jugar muchísimos años, todo lo que el cuerpo me permita jugar. Me gustaría estar en Llagostera, claro está.
Doncs un parell de partits i ja arribaràs als 300 defensant aquesta samarreta blaugrana de la Unió Esportiva Llagostera. Lucas Viàlex, Arlequinat, serà un plaer tenir-te aquí a la nova Creu Alta diumenge, igual que amb el Gerai Sabariego, bon amic també de la casa, a partir de les 6 aquest partidàs, aquest Sabadell Llagostera. Una abraçada, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Waterpolo a Ràdio Sabadell.
La Copa del Rei i la Copa de la Reina de Waterpolo es viuen en directe a Can Llong i també a Ràdio Sabadell. Aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, quarts de final masculins. Astralpool, Club Natació Sabadell, Club Natació Barcelona.
Hola, soc Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell, i et recomano i t'insto a que segueixis el Waterpolo tant masculí com femení per Ràdio Sabadell.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
No arriba encara per sobre de 2:45 de la tarda a l'equador del programa. Ja l'hem creuat fa uns minuts. Per cert, per si no havia quedat clar, 300 partits de segona divisió B de Lucas Viale complirà la xifra amb la samarreta de Llagostera, però no 300 partits amb la samarreta del conjunt empordanès. Deixem la segona divisió B, deixem aquest partit. Per cert, avui s'ha confirmat també l'horari d'una nova jornada, la següent, com ha avançat aquest matí Ràdio Sabadell, i malgrat l'horari de la primera plantilla del Reial Club Deportiu Espanyol, l'equip pericua, primera divisió, que juga a Pamplona diumenge, no d'aquesta setmana, sinó de la vinent, a les 12, això no treu que el filial també jugui el mateix dia a la mateixa hora. Per tant, un horari una mica sorprenent, però en paral·lel a aquest Osasuna Espanyol de diumenge vinent a les 12, a la mateixa hora, al mateix dia, a la ciutat esportiva de Nihar, que a Sant Adrià del Besòs, Espanyol B, Centre d'Esports Sabadell. Dit això, a la segona catalana, després del Carnaval, es reprèn també la competició amb els sabadellencs com a jutges de la part alta del grup 4 en aquesta jornada. El primer i el segon juguen contra equips de la ciutat i, a més, arriben enratxats els sabadellencs aquests partits. Comencem pel duel de diumenge, a 2:45 al Municipal de la Creu, sabadellenca Sant Quirze. Manresa, duel a més de proximitat. El líder posa a prova la dinàmica de 6 setmanes seguides de l'equip taronja sense perdre. Jesús Rueda Betis, l'entrenador local, creu que estan preparats per tombar l'equip quirzatenc.
Estamos capacitados para hacerlo y bueno, yo creo que va a ser un partido interesante y yo creo que el equipo está con ganas y sabiendo lo que nos jugamos ya este último tramo, que hay que dar un último tirón. Y esta semana, sobre todo en casa, hay que apretar e intentar conseguir los 3 puntos.
Si la sabadellenca està en plena inèrcia positiva, el Sant Quirze ve de perdre a casa contra un altre aspirant a l'ascens i també vallesà, com és el Ripollet, que es va imposar en l'última jornada abans de l'aturada de Carnaval per 1-2. L'equip de la zona sud, per contra, és 11è amb 26 punts. Malgrat tot, Betis prefereix obviar la classificació.
Sobretot ganar-li al líder, com tu dices, és un subidón de moral, pero bueno, nosotros no tenemos que pensar que es el líder. A nosotros nos da lo mismo que sea el líder, que sea el último, porque aquí cada rival es difícil y bueno, como tú has dicho, ganar sería muy importante para dar un paso hacia media tabla y dejar los puestos de abajo. Entonces yo creo que el domingo, sea el Sant Quirze, sea el equipo que sea, hay que salir a por todas.
El Sant Quirze jugarà a la Creu diumenge, sabent què ha fet ja el seu més immediat perseguidor, les Franqueses, que dissabte, el dia abans, a les 5 de la tarda, rebrà el Sabadell B. El filial arlequinat també passa per un bon moment, quart per la cua, però amb 3 jornades seguides sense conèixer la derrota. En l'últim mes no han perdut els sabadellencs. Ara arriba el gran repte d'allargar la ratxa en un dels camps més difícils de la categoria, tot i que l'entrenador Bernat Mosquera reconeix que no tenen res a perdre.
Juguem contra un equip que és molt fort, un equip que és, per mi, un dels millors equips de la Lliga, un equip que combina gent amb qualitat, amb gent molt física i veterana. I sí, serà un repte complicat anar a camp de les Franqueses i poder sumar o aconseguir la victòria. Però, bueno, a priori no tenim res a perdre i és un partit en què tothom dona, com era per sabut, no? que sortirem a la derrota. Així que al final són punts que, si els rasquem, segurament al final la Lliga ens donarà molt marge.
De fet, Mosquera creu que, per molt que les Franqueses pugui situar-se líder momentani, ja que és a només un punt del Sant Quirze, els sabadellencs han de centrar-se en ells mateixos, aprofitant aquesta embranzida que dèiem, i també les millores que han mostrat en les últimes jornades per sorprendre així un dels millors equips de la Lliga, segons escoltàveu ara el tècnic del segon equip del Centre d'Esports.
L'equip ve amb dinàmica positiva, a nivell de... Bueno, sapigueu que portem 3 jornades sense perdre, però a part d'això ja estan fent bé les coses d'abans. L'equip ha fet un treball enorme a nivell competitiu. Som un equip totalment diferent al que vaig tenir la sort d'agafar al desembre. I som una diferència molt menys. I sí que és cert que teníem certa dificultat amb el gol. I sembla que últimament doncs podem generar més ocasions de gol. Que el Ladis, que és un jugador que no havia marcat fins ara, doncs ha agafat una bona ratxa. Jo crec que en aquest sentit l'equip està creixent molt.
I atenció al Tibidabo, equip en el qual l'actualitat segurament vagi molt més enllà d'aquesta jornada. No es van presentar a Berga per acabar el partit suspès en el seu dia amb 4-0 ja al marcador. Al·legaven manca de jugadors, el que suposarà una sanció econòmica, però no competitiva. Aquesta setmana més ha plegat també Marcos Tenorio, el segon entrenador que passa ja per la banqueta blanquivermella. Toni Sánchez, el capità, admet que l'ànim col·lectiu està tocadíssim.
El vestuari està bastant enfonsat i bueno, ara mateix no és que estem en una situació molt bona, estem sense entrenador, que esperem que el club entre avui i demà ja tanqui un nou entrenador. I bueno, aviam si seguim. Últimament anàvem competint les primeres parts, després el físic potser ja no ens arribava pels 90 minuts, però bueno, a poc, aviam.
No s'ha mossegat la llengua el capità del Tibidabo a l'hora d'explicar les causes d'aquestes dues renúncies a la banqueta de l'equip, primer Vaquero i ara també Tenorio. Toni Sánchez parla directament de falta de compromís d'alguns companys.
Va plegar perquè la veritat és que en el vestuari hi ha una part d'equips jugadors que no estan compromesos del tot i això pues, la veritat és que porta problemes al vestuari i bueno, per no acabar més malament pues, ha decidit plegar també.
I, de fet, ha anat un pas més enllà i s'ha posat del costat del ja exentrenador Marcos Tenorio.
Ho veig que té raó, que hi ha molts jugadors que no s'han pres la categoria en sèrio ni s'han acabat de comprometre mai amb l'equip i llavors, pues, clar, així és molt difícil competir aquesta categoria. si no vas a entrenar els 22, 25 de plantilla, si no t'esforces en cada entrenament, pues així és molt difícil.
Déu-n'hi-do, les paraules del capità del Tibidabo, de moment sense notícies d'aquest nou entrenador, i enmig d'aquest enrenou, diumenge a les 12, el conjunt sabadellenc rebrà el municipal de Torromeu, el setè classificat, al Cardedeu.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Tanquem el bloc futbolístic amb el Sabadell femení, que rebrà diumenge també a les 12 a Olímpia, la penya blanquiblava La Roca, el cinquè classificat de la preferent en la lluita que tenen les arlequinades per treure el cap de la zona baixa. Després d'una setmana també sense competició, torna a la Lliga en un duel a priori complicat, si ve a casa l'únic partit dirigit per Arnau Barón, per l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell femení, es va saldar amb victòria. Fora, en canvi, dues golejades, cap gol a favor i 15 en contra. Arnau Barón, l'entrenador del sènior femení del Centre d'Esports, explica que la prioritat ara és generar més en atac.
En els dos partits anteriors hem tingut molta facilitat, o relativa facilitat, a portar la pilota fins a proximitats de l'àrea rival. El que passa que un cop arribàvem allà ens encallava. És un dels treballs en els quals ens hem enfocat aquestes últimes sessions, i esperem que això ens pugui fer desembolsar, no?, aquesta falta de gol que estem tenint.
Les arlequinades han de remuntar, recordem, 7 punts en les 11 jornades que queden de preferent si volen salvar la categoria. Tot i això, el tècnic arlequinat demana paciència i sobretot pensar de 3 en 3 i no en el marge que han d'aixecar per salvar-se. Sobre el rival, Barón l'espera especialment competitiu.
És un equip que competeix el partit fins l'últim minut. Si el partit durés 100 minuts, estarien competint fins al minut 100, des que entren al camp fins que surten. Tenen gent molt ràpida d'an i amb bastanta bona definició. Vull dir, aquests són els principals perills que haurem d'estar atentes el diumenge a Olímpia.
I tot com deien, després de l'aturada per Carnaval, que ha aturat tot el futbol femení, el formatiu i el territorial, una setmana que ha servit per treballar sense pressió.
Ha vingut bé perquè ha servit com a període de reflexió, d'analitzar fredament, sense el dia a dia dels entrenaments, de la competició, de veure com realment estan quallant aquestes quatre idees bàsiques dins de l'equip, i també, sobretot, i molt important, veure com està l'equip a nivell emocional, no? I realment les sensacions són molt positives en els dos aspectes, tant emocionalment com a nivell de joc.
Diumenge a les 12, a Olímpia, aquest proper compromís, aquest Sabadell femení, penya blanquiblava La Roca. La Federació Catalana de Futbol, per cert, ha informat que inicia el pagament del 50% dels ajuts econòmics de la campanya Orgullosa entre els clubs amb equips femenins, òbviament també amb el Centre d'Esports, una campanya engegada fa 2 anys i mig i que té com a objectius la formació, l'accessibilitat, la visibilitat i els ajuts econòmics, els conjunts que fomenten el futbol femení. Sí, deixem el món del futbol, anem a parlar una miqueta d'handbol abans de la segona i última pausa per la publicitat, perquè la veritat és que ha tingut una jornada rodona al Creu Alta Sabadell handbol en aquest últim cap de setmana, per començar perquè l'equip sembla haver deixat enrere ja definitivament el sotrac de les últimes setmanes, després d'imposar-se còmodament 32-28 al Molins de Rei a Calbalsac. El bon resultat dels arlequinats, a més, va venir acompanyat de les derrotes dels rivals més directes. Dels 4 primers, només van sumar 2 punts el de Sergi Cifré. Si la Lliga ja estava comprimida, més ho està encara ara amb els resultats donats. Tenim un triple empat a 27 punts en el lideratge de la Lliga Catalana entre el Gavà, el Creu Alta Sabadell i el Terrassa per aquest ordre. Això sí, recordem, sabadellencs i agarencs amb un partit menys amb el derbi que tenen pendents de jugar el pròxim 19 de març. Un pèl per sota, en quarta i cinquena posició, se situen la Salle Bonanova i el filial del Sant Martí Adrianenc amb 24 punts, és a dir, 3 per sota dels millors. El pròxim repte del Creu Alta serà aquest dissabte, 8:15 del vespre, a la pista del filial del Bordils. D'aquest compromís, de l'últim triomf davant del Molins i de la situació general de la Lliga, va poder parlar-ne el Sergi Parc amb l'extrem arlequinat Albert Cabero, autor de 6 dianes en el darrer compromís.
Vinga, amb l'Albert Cabero, jugador del Creu Alta Sabadell. Què tal, Albert? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, aquí estem, un partit més, una altra victòria. Veníem d'una ratxa una mica dolenta, però sembla que estem recuperant i veiem si seguim igual.
A més, és una ratxa que es va trencar ja la setmana passada i avui s'ha reafirmat, no?, l'equip amb aquest triomf. Al final només per 4 gols, però sí que és veritat que ho comentàvem ara, Albert, que ha sigut un triomf força còmode, no?
Sí, el resultat no demostra gaire com ha anat el partit. Sí que és veritat que hem anat dominant bastant rato, sobretot al principi de la segona part ja teníem el partit bastant controlat. I, bueno, després al final és normal, no? Ens hem relaxat una mica, sabíem que ho teníem controlat, però mai es pot fer el tonto i, bueno, hem acabat controlant el partit i, bueno, al final només de 4, però estem còmodes amb aquest resultat.
I sobre el parquet, quan heu estat 6 contra 6, la veritat és que s'ha demostrat qui ha sigut millor, perquè és veritat que en els primers compassos, per unes coses o altres, heu jugat pràcticament els primers 10 minuts amb un jugador menys i ells ho han aprofitat per posar-se per davant, però un cop les coses s'han equilibrat, s'ha demostrat això, qui era millor sobre aquí el parquet de Cal Balzac.
Sí, és veritat, a la primera part sí que és veritat que érem, durant un rato hem sigut menys, perquè entre que els àrbits ens han posat una mica nerviosos i hem tingut alguna exclusió, doncs hem sigut menys sobre la pista, però bueno, tot i així hem jugat força bé. També a destacar que érem pocs avui, teníem diverses baixes importants, però bueno, la banqueta hem estat tots molt actius, tant els de la pista com els de la banqueta, tothom ha jugat els seus minuts i la veritat és que tots hem estat bastant bé.
I tu també, des de l'extrem dret, no sé si n'has fallat alguna.
Bueno, no és gaire normal, però no, avui no he fallat cap, crec. Però bueno, això és el de menys al final. Jo sempre he fet el millor que puc. I lo important és que anem guanyant partits i que cada cop, tant individualment com en equip, ens seguim sentint còmodes.
Ara mateix no sabem com acabarà la jornada en el moment que s'emeti aquesta entrevista, sí, però aquesta tarda jugant al Terrassa a Calella i al Gavà contra el Granollers. No sé si t'atreveixes a fer allò, una travessa i pronosticar si podem rascar alguna cosa més enllà d'aquesta victòria en aquesta jornada, o creus que no fallaran els dos de dalt?
Bueno, sí que és veritat que Terrassa ha demostrat que té molt potencial i està a dalt com nosaltres, però Calella també fa temps que els coneixem i sabem que, bueno, tot i així també poden acabar sent rivals en algun moment, però esperem que ens ajudin una mica. I bueno, Granollers estava per baix de la taula, però també es veu que últimament estan bastant forts. Aviam si ens donen un regalet de diumenge i bueno, aviam si ens donen la sorpresa.
Veurem què passa. Acabo, Albert. Setmana que ve jugueu contra el Bordils B allà. Un equip, no sé si dir-te, de característiques similars, com a mínim efectes classificatoris en aquesta lliga. Allò mitja taula, és veritat que tampoc es poden adormir per no caure a la part baixa, però no sé si espereu un rival això similar al Molins avui.
La veritat és que el Bordils, encara que sigui el B, sempre ha sigut un rival molt fort. Havia estat a Nacional també fa uns anys. I bueno, a mi em sorprèn que no estiguin a prop nostre o per sobre inclús, perquè em sembla dels equips més forts de la Lliga i a sobre el seu camp, que sempre, bueno, és un camp molt reconegut i sempre costa treure punts d'allà. L'any passat sí que vam guanyar allà i bueno, esperem que seguim igual i que guanyem com avui.
Jugant com avui probablement aconseguireu treure els dos punts. Albert, moltes gràcies.
Igualment, gràcies.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Waterpolo a Ràdio Sabadell.
La Copa del Rei i la Copa de la Reina de Waterpolo es viuen en directe a Can Llong i també a Ràdio Sabadell. Aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, quarts de final femenins. Astralpool, Club Natació Sabadell, Club Esportiu Mediterrani.
Hola, soc Maica García, waterpolista del Club Natació Sabadell, i et convido a seguir la Copa de la Reina per Ràdio Sabadell.
Com vols que soni Sabadell? Així? O així. Amb tu, Sabadell canvia, perquè fas possible que hi hagi menys trànsit i més mobilitat, menys consum d'energia i menys emissions, menys estrès, més salut i més cura del planeta. Amb TUS, Sabadell canvia. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Onze minuts i les 3 de la tarda fem un apunt molt ràpid de waterpolo. Ens estem fent un fart de parlar de com afecta l'epidèmia del coronavirus al món de l'esport. Per exemple, teníem fa unes setmanes aquí a l'entrenador sabadellenc de naixement de Badia del Vallès, David Pirri, amb la competició aturada a la Xina. Hem escoltat en les últimes hores un altre Pirri, el José Quereda, a Corea, també amb totes les activitats esportives a l'aire lliure suspeses. Al Japó, abans ho comentàvem, la Lliga Nipona de Futbol està també ajornada sine die. Allà hi és l'exarlequinat Isaac Cuenca, tot i que recuperant-se d'una lesió de gravetat. Doncs bé, si tot això fa referència al continent asiàtic, amb el brot també de coronavirus a Itàlia, en l'últim cap de setmana s'han suspès diferents partits de la Sèrie A del calcio, del futbol italià, i acabem de conèixer ara també, ahir per cert David de la Cruz parlava aquí a Ràdio Sabadell de la possibilitat d'una suspensió del Giro d'Itàlia, doncs acabem de conèixer que la FINA ha cancel·lat el preolímpic femení de waterpolo que havia de disputar-se d'aquí a una setmana i mitja, del 8 al 15 de març a la ciutat de Trieste per l'emergència sanitària del coronavirus. Per tant, la selecció espanyola, tant masculina com femenina, tenien ja el bitllet garantit per aquests Jocs Olímpics de Tòquio, però els que s'havien de jugar les garrofes en aquest preolímpic, de moment, sense data, queda sospesa la competició. I parlem de bàsquet també, més concretament de la primera catalana femenina, on ens estem fent un fart, en aquest cas, de parlar de derbis. Venim d'un derbi sabadellenc i en tindrem un altre aquesta setmana, i a més amb tres conjunts locals immersos en diferents lluites i amb tot per decidir. El Sergi Parc ens ho desgrana tot amb aquest reportatge.
El Badalona Carme Sabadell Masavícola sembla condemnat a haver de jugar la promoció de permanència després de caure per 52-61 en el derbi contra el Club Natació Sabadell el passat cap de setmana. Un partit gairebé a vida o mort per tots dos equips, per la seva situació, però especialment per les carmelites. El seu tècnic, Víctor de Arana, té assumit que hauran de jugar-s'ho tot a cara o creu en el play-out.
Tenim assumit, tot i que, bueno, nosaltres cada partit intentem guanyar-lo, competir-lo al màxim, i bueno, a veure, queden 8 partits i a veure fins on podem arribar, però bueno, des de principi de temporada era una opció que es podia contemplar i cap problema.
Amb aquesta quarta desfeta consecutiva, les carmelites són penúltimes del grup 2 de Primera Catalana i se situen a 4 victòries de distància de la salvació. El millor és que només l'últim classificat descendeix directament i el Reus Deportiu, sense cap triomf en el seu caseller, ja té un peu i mig a Segona Catalana. Per això el club hi ha, de moment, certa calma.
Aquesta pressió no la té cap equip de la Lliga, perquè el Reus realment va tenir problemes institucionals en l'equip i tal. Bueno, segons ens van explicar quan nosaltres vam anar cap allà, i bueno, realment és un equip que no es correspon amb la categoria, per ja et dic, per aquests problemes que van tenir a principi de temporada, i el més segur és que sí que acabin baixant elles directes.
Més viable, tot i que ben complicat igualment, ho té el Natació Sabadell per sortir de la zona calenta gràcies a la victòria en el derbi disputat al Pavelló Sud. Les nedadores són antepenúltimes i, en el seu cas, a dos triomfs de la salvació directa que marca el novè, el Sant Cugat. Miqui Mulgosa, el tècnic de l'equip, confia que encara són a temps de poder evitar el play-out.
Mentre els números no ens impedeixin, òbviament veiem que el nostre objectiu o la nostra idea ha de ser treballar per la salvació directa. Sí que és veritat que ara comencem a recollir una mica els fruits de tot el treball que hem anat fent aquests primers mesos. Som un grup superjove, crec que l'altre dia calculàvem una mica la mitjana d'edat que vam anar a competir aquest divendres al partit i no arribàvem als 19 anys de mitjana d'edat.
I de derbi en derbi, el club jugarà aquest dissabte davant l'altre conjunt sabadellenc de la categoria, el Sant Nicolau. Un partit de nou clau per tots dos conjunts, però especialment per les nedadores, que, com està vist, necessiten seguir amb la bona inèrcia per evitar un final d'infart de temporada. Després de 3 derrotes seguides, la ratxa s'ha tallat de socarrel amb 2 triomfs consecutius. Per això, l'equip s'ha inflat de moral.
La confiança és alta. També és veritat que mentre vam encadenar moltes derrotes seguides, les jugadores no van deixar de treballar, que això és clau. Però sí que, òbviament, quan els resultats acompanyen, doncs tot és la confiança puja. Per tant, afrontem aquest partit sabent
que és un molt bon bloc, que tenen jugadores molt experimentades, una entrenadora que coneix la categoria sènior a la perfecció també, i que estan fent molt bona temporada. Però bueno, també han de venir a casa nostra, portem una bona dinàmica i esperem que sigui tan igualat com va ser a l'anada i puguem saber que jugar una mica millor al final del partit.
Enfront, les nedadores tindran un Sant Nicolau que lluita per objectius més ambiciosos, ja que són cinquenes. Tot i això, la possibilitat de l'ascens no és ni de bon tros una fita que tinguin a tocar. Ho creu la seva entrenadora, Gemma Lorente.
Aquest any hem de ser conscients que s'ha fet una renovació a l'equip, que és un equip força jove, i potser ara mateix a nivell de plantilla doncs ens queda una miqueta gran, no?, aquesta segona posició, no? Però això no vol dir que amb les 8 jornades que queden pues, intentem pues, escalar al màxim i si podem ser tercers no ens conformarem en ser quarts.
Les col·legiades van tancar el 2019 de forma gairebé immaculada, 6 victòries en 7 jornades. També van començar bé l'any amb 2 triomfs més, però s'han estancat una mica en les últimes setmanes. Els darrers 5 compromisos s'han saldat amb 2 victòries i 3 derrotes. Per aquest motiu, i de cara al derbi contra el club, Lorente admet que hauran de sortir a totes si volen assaltar les naus.
Serà un rival molt complicat i més a la pista, i més tenint en compte que venen de guanyar les 2 últimes jornades, no? Amb la qual això dona una dosi de moral increïble, no? A part, també crec que és un equip que ha anat menys a més, ha anat agafant una miqueta de confiança partit a partit a la categoria i per mi a dia d'avui, més igual on estiguin classificats, per mi és un partit que serà duríssim.
El derbi entre el Natació Sabadell i el Sant Nicolau es disputarà a les naus dissabte a 8:15 del vespre. L'Escola del Carme, de la seva banda, rebrà l'endemà a 1:15 del migdia al Club Natació Terrassa.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
I els últims minuts del programa dedicats al vòlei, perquè el Club Natació Sabadell segueix afegint pressió al Torredembarra. El club va guanyar 0-3 a Olot i es va quedar a punt de retallar-li punts al conjunt tarragoní, que va aixecar un 2-0 en contra a Barberà per guanyar 2-3 en parcials ajustadíssims. Anem a pams. Comencem per la cita a la Garrotxa, un partit que només va durar un set, el que va trigar el club a encarrilar-lo, com explica Camilo Caro, el segon capità nedador.
Olot és un camp molt complicat, o sigui, és un camp que és molt fàcil deixar-se punts i bueno, anàvem molt concentrats, encara tenim esperances per anar a fases i bueno, vam tenir sort, el primer set va ser disputat, però després ja l'equip Olot va baixar els braços i ja vam poder guanyar fàcil.
Els nedadors segueixen a 4 punts del Torredembarra, que va guanyar per 2-3 a Barberà, aixecant un 2-0 en contra amb 24-26 al tercer set i 26-28 al quart. Una oportunitat desaprofitada, tot i que encara queda un altre desplaçament complicat pels torrencs a Olot.
Torredembarra va 2 partits, diguem, en el calendari per darrere nostre i sabíem que tant a Barberà com a Olot es podien deixar punts i Barberà va estar a puntíssim. Realment aquí va anar 24-20 al quart set guanyant, van tenir 4 boles de partit i no van poder tancar, llàstima, perquè ens hagués posat en moltes opcions de poder anar a fases, no? Ara esperar a veure si Olot aconsegueix ser fort a casa contra Torredembarra i resta punts als segons i ens deixem alguna opció per l'últim partit, que juguem contra ells.
La prioritat de l'equip de Jordi Fernández és arribar justament amb opcions aquesta última jornada quan jugaran a les naus contra el Torredembarra, com explica Camilo Caro.
Hem de guanyar tots els partits i anar amb l'últim partit forçant a Torredembarra que si vol anar a fases que guanyin tot, perquè si depèn de l'últim partit a les naus serà una bomba, allò.
Dissabte, 4:45, els sabadellencs rebran precisament a les naus el Roquetes, el setè classificat, però que ha anat a més a la segona volta. Les noies, mentrestant, segueixen a 10 punts de la part alta en l'última jornada. Cap dels 4 primers classificats va fallar, incloent-hi un Natació Sabadell que es va imposar per 1-3 a Sant Boi. Dissabte, 6:45, les Dugo Gotutzo jugaran a casa contra el Voli Molins, contra el penúltim classificat. El partit més interessant de la jornada, això sí, és el Sant Just Sant Cugat, segon contra tercer, on el club pot treure profit retallant-li algun punt a un dels dos. I de cara a demà, aquí a l'Hotel Suís, a partir de les dues, viurem l'estrena de la Copa del Rei de Waterpolo a Can Llong. Estarem atents del que succeeixi en aquests primers partits de la Copa. Rebrem l'alpinista Joan Clofent, repassant què és el projecte dels Set Cims, que ell va fer fa uns anys com a superació personal després d'una greu malaltia, però que cada cop compta amb més adeptes. També el vestidor del Sabadell compararà el partit de diumenge contra el Llagostera amb el de fa just una volta al municipal dels empordanesos. Tindrem Lliga Nacional Juvenil, segona B de futbol sala, tenis taula, squash o snow.
Hotel Suís.
Deien començar que sense timbre no hi ha Hotel Suís, per tant, de part del Roger Benet. El control de so, us envia una abraçada enorme, us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom de tot el Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Per continuar informats, no desconnecteu del 94.6 de l'FM, podeu trobar aquest programa a @radiosabadell a través de Twitter o a radiosabadell.fm d'aquí a res, d'aquí a uns minutets. Que vagi molt bé, demà més, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.